Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bon dia i molt bona hora. Al migdia i 6 minuts i mig gairebé. Benvingudes i benvinguts, ben retrobats i retrobades. Hola, Ricky.
Hola, Candela. Bon dia a tots. Com diu la Candela, gràcies per ser aquí. Benvinguts i ben retrobats després d'aquestes vacances, per aquells que ho hagin pogut fer, de Pasqua. Una Pasqua que, naturalment, doncs, se'ns ha trencat una mica pel fet doncs, de que ens ha deixat el Papa Francesc.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit, Franciscum.
Fratelli e sorelle, buonasera.
D'això fa 12 anys. Sí. Perquè ha estat el temps que el Papa Francesc ha estat papa.
Els primers anys compartint amb...
Sí, amb l'altre.
Amb Benet.
Amb Benet XVI. Sí, és veritat, és veritat. En fi, una notícia doncs, que almenys pels catòlics, pels cristians, i ara parlo per mi, doncs, m'ha sabut molt greu perquè doncs, és d'aquelles persones que fins i tot no les coneixes.
No, esclar, no.
No, he tingut la sort de conèixer el Pap, ni, bueno, ni aquest ni a cap, però vaja, que m'hagués fet molta il·lusió, i crec que en més d'una ocasió ho havia dit. En aquest cas, envejo moltíssim el meu company que li va fer i va poder-li fer una entrevista al Jordi Évole, efectivament, sí. Que a més no ho sabia i em vaig quedar allò parat, dic, ostres, el 2019, però bé, que sí, que m'hagués agradat molt conèixer-lo, perquè és un home, o era un home, vaja, que, no sé, es feia estimar, no? Un home senzill, un home normal, un papa diferent a tot el que més o menys doncs, havia, almenys jo he conegut, pràcticament des de Joan XXIII, si no estic equivocat. I bé, vull dir, són aquelles coses que et saben greu.
Però ell estarà bé perquè estarà a la casa del pare.
Ah,
està, de fet, ja a la casa del pare.
Evidentment.
Per tant, doncs...
Bueno, no sé si encara hi és, Bueno, si ha sortit ja l'ànima... Doncs,
jo crec que hi va anar disparat.
Sí, jo crec que sí. Sí. Bueno, doncs res, crec que ja demà es podrà doncs, passar per allà i retre-li l'últim homenatge i crec que també ja està previst que... El funeral, que tampoc serà allà a la plaça de Sant Pere, al Vaticà, sinó serà aquesta església que a ell li agradava tant i tant i tant i que hi anava ben sovint a resar, no? En fi, que el trobarem a faltar. I tal com diu aquí concretament el diari d'Andorra, doncs esperem que, com Andorra, en aquest cas com el país, confiem en la continuïtat al Vaticà d'algú doncs, que continuï el que ha fet el Papa, no? Que s'ha trobat amb grans problemes, amb grans problemàtiques i sempre ha donat la cara i ha fet front doncs, a tot el que se li ha anat plantejant al llarg del seu pontificat, que Déu-n'hi-do.
De fet, ara podríem escoltar la nostra companya si no hi ha una informació de darrera hora que jo no la veig enlloc. Doncs, el Principat d'Andorra... encara no s'ha decretat cap dia o cap dies de dol.
Bueno, sí, com s'ha fet a Catalunya, o com s'ha fet a Espanya, etcètera.
I en altres llocs.
I en altres llocs,
de fet, no tenim constància, ja la nostra imant ja està al cas.
No? Molt bé, doncs res, lamentar-ho de veritat, la mort d'aquest home, que, com diu La Vanguardia, adiós a Francisco, el Papa Coraje.
I, de fet, fins a l'últim dia, al peu del canó,
Sí, perquè el dia abans... Sí, sí, el dia de Pasqua.
Exacte, el diumenge.
Sí. Allà va estar, per dir bona Pasqua a tothom. I aquí, doncs, es posava punt i final a la seu, al seu, al seu pontificat i també a la seva vida.
Mira, fins i tot l'any passat i tots aquests anys hem tingut mosques ja, eh? Però ara ja tinc formigues també, fins i tot sí, aquí passejant-se per la taula de so.
Sí. Hem canviat de tema, eh?
És increïble. Sí, però com pot haver aquesta formiga aquí? Que en tinguem a la cuina...
Jo me n'he trobat, cosa, jo escolta, aquest matí, m'han fet una, un rebament...
No, no, però aquí a l'estudi no en havia vist mai cap.
Bueno, mira, veu que també... Bueno, deu ser una formiga radiofònica.
És que estem amb obres. Sí. No, no, a ràdio no. Aquí davant mateix...
Sí, tenim obres. Estan aixecant el carrer. Estan aixecant el carrer.
A mi em fa com una mica de por, eh?
Sí, a mi també. I ara mateix acaba de sortir, poc abans de començar el programa, no s'ho creuran, però és veritat, no és conya, acaba de sortir una rata blanca.
Una rata blanca?
Sí, una rateta blanca, sí.
Ai.
Sí, sí, sí.
Clar.
Bueno, en fi, coses que passen. Sí.
Per això, si se'n diu soroll, no ho crec. Però
no,
és això, eh?
Que no, perquè està,
no us espanteu
està...
perquè tenim obres aquí davant mateix.
No, però l'estudi està ben insonoritzat, em sembla que no sentireu que són aquelles piconeres que va trencant el carrer, no? Bueno, escoltin, aviam, Richard Gere i Alejandra, la seva dona, estan de vacances, aprofitant la Setmana Santa per anar a Mèxic. Es veu que hi ha uns projectes...
Però si ha passat, la Setmana Santa.
Bueno, però és bon dia.
Hi ha gent que va fer durar.
Sí, estan allà. Han anat a veure uns projectes de la Fundació Sierra Mar, i que està dedicada a la protecció i conservació de la natura, cosa que em sembla fantàstic. I a banda d'això, doncs, a veure de la Fundació i veure tot això, doncs ha tingut també temps per anar a fotre's un bany allà a les playes de Jalisco.
Molt bé.
Que bé.
No te rajes.
Que bé, Jalisco no te rajes, sí. Després també tenim que l'Ernesto de Hanover, que té una cara, la veritat, fa molt mala cara aquest home, ha abandonat la Clínica Ruber de Madrid, acompanyat de la seva nòvia Clàudia, després de 20 dies d'estar ingressat d'urgència degut a una dolència, una malaltia, en aquest cas crònica. Sí, després també que la Melania Trump doncs va obrir les portes de la Casa Blanca amb els nens i les famílies per celebrar la Pasqua. Veiem aquí la fotografia, que és una tradició que, a més, és de l'any 1870.
Hi ha conillets, no?
Hi ha de tot, hi ha de
però
tot.
Però no són les conilletes, aquelles?
No, no són les de Playboy, no.
No,
no, no, no, no. Són conillets més per nens i per nenes petitones.
Sí,
no? Sí, pues escolta, poca broma, perquè més de 40.000 persones allà disfrutant d'aquesta jornada als jardins de la Casa Blanca, doncs tots ells decorats per l'ocasió. També... que s'ha casat Kristen Stewart i Dylan Meyer.
Sí, felicitats.
La Kristen Stewart era aquella, bueno, aquella mossa que es va fer molt famosa amb aquella sèrie de Crepúsculo. I sí. S'ha casat amb la seva nòvia, que ho és des del 2019, Dylan Meyer, i ho va fer el diumenge a Los Angeles i concretament a casa. La cosa molt, molt, molt familiar, molt... res espectacular ni res de tot això. Després també, sí, qui s'ha casat és la Inés Hernán, que és la presentadora de televisió, que s'ha casat a Las Vegas, i concret ho ha fet amb Guillermo Camacho.
M'estàs parlant de gent que no conec de res, eh?
La Inés Hernán.
No sé qui és.
Sí, aquesta està
no
a televisió.
A tele, no.
Aquesta també participa a les Eurovisió.
Ah, sí? Montans, ni idea.
Crec que sí. Bueno, s'ha casat amb un xicot que es diu Guillermo Camacho, que, però és molt més conegut, però jo ni així, per Digi Verse.
Ah, molt bé.
Que tampoc, no?
Tampoc. No, és que la meva ignorància és...
Bueno,
fantàstica.
Pues ja està. Doncs,
què
farem?
Molt bé. Comencem avui amb una frase de Sant Joan de la Creu.
Sí, que podria ser del Papa Francesc també,
Però la va dir
Sant Joan de la Creu.
La
va dir, sí, Sant Joan de la Creu, sí.
On no hi ha amor, poseu-hi amor i trobareu amor.
Pues sí. Bueno, avui és dimarts, dia 22 d'abril, ens queden 253 dies per acabar l'any, estem fent el programa 2747, demà Sant Jordi.
Demà Sant Jordi.
És un no parar, això, eh? Demà Sant Jordi, eh?
Demà Sant Jordi, se celebra molt aquí al Principat, també, eh?
I tant, i tant, i tant.
El que passa és que coincideix que la canalla i o gent jove té festa. I els mestres, diu, els mestres,
ah, sí, clar.
És festa encara.
Sí, sí.
No? Encara els hi queda tota aquesta setmana i l'altra, no?
Dos setmanes.
A veure, tota la setmana aquesta, l'altra, sí, perquè tornen els 5.
Doncs déu-n'hi-do.
Sí.
Vaya fiesta. Molt bé, el sol avui ha sortit a les 7:02, se n'anirà a les 8 del vespre, 44 minuts, tenim que 13 hores, 41 minuts de llum, i el punt més alt, el zènit del sol, és a la 1:53 minuts. Temperatura d'avui, 5 graus, i es preveu doncs una màxima de 14, tot i que, segons els companys de Meteo.ad, es veu que podria haver neu,
ah, sí?
Podria nevar una miqueta,
vegada, va.
Però molt alt, eh?
Ja s'ha acabat la temporada.
Sí, s'ha acabat, sí.
Ahir.
2.100 metres, eh? Us podria caure una mica de neu aquesta cota.
Ens diuen els companys de Meteo.ad, a hores d'ara, que el dia de Sant Jordi serà ben assolellat, eh?
Que bé,
mira,
doncs mira,
que bé.
Estupendo.
Perquè és una festa de carrer, vulguis o no, eh?
Doncs sí, 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 és una festa de carrer al 100%. Bueno, aviam, la lluna minvant, 40% il·luminada, i la dita aquesta.
Els mals abrils es compten per mils.
Mm-hmm. Avui és Santa Cassandra. També és Sant Caio.
Caius.
Sí, Caius. Santa Oportuna, ah, i Santa Elimena.
Que no, jo sé, tinc Sant Caius o Gai, també, que era de Dalmàcia, Sant Soter, Sant Agapit i Santa Sanorina.
Ah, pues, com diem sempre, felicitats a totes i que passeu un bon dia. Avui, senyores i senyors, celebrem que és el Dia Internacional de la Mare Terra.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada.
La primera vegada que es va celebrar el Dia de la Terra va ser a la primavera del 1970.
Dia com avui, eh?
Va ser, doncs, per iniciativa d'un senador dels Estats Units, Gaylord Nelson, va dir, doncs, que es faria una manifestació popular a nivell nacional sobre el medi ambient. La televisió i els diaris van començar a discutir temes ambientals i el dia va acabar establint-se com oficial.
Exacte. Per un dia com avui, eh? 22 d'abril, Dia de la Terra. A cuidar-la i a respectar-la, sisplau. Cuidar-la i respectar-la, que és l'únic que tenim.
És l'únic que tenim.
Bé, a banda d'això també, avui, ostres, sí, pràcticament jo crec que això ja n'existeix, però bueno, avui és el Dia Mundial de les Botigues de Discos.
No, sí, encara recordo jo, eh?
Home, i tant, i tant.
Tonet de la Música teníem aquí, per exemple, eh? Mm,
el Transworld.
El Transworld, també.
Sí, home, i tant, i tant, i tant.
I avui és Pesach, també conegut com Pasqua Jueva o Pasqua Hebrea, una festivitat que commemora l'alliberament del poble hebreu de l'esclavitud d'Egipte.
Bé, en el capítol aquell que sempre us expliquem de coses que van passar un 22 d'abril, en aquest cas ens n'anirem al 2002 i recordarem que, concretament a París, va fer la seva darrera aparició al damunt d'una passarel·la el dissenyador de modes francès Yves Saint Laurent. El 22 d'abril del 2002.
Últim. I 6 anys després ens deixava Yves Saint Laurent.
Correcte, correcte. Mm. I després també un tema que se'n va parlar molt, molt,
molt,
ara ja fa 25 anys, que va passar a Miami, als Estats Units, el nen aquell, Elian González, que es va... Doncs,
és enginyer, ara.
Sí?
He estat mirant.
Sí, sí, sí. doncs va estar tret a la força per agents federals de la casa dels seus familiars on es trobava després del seu rescat a les costes de Florida. Afortunadament, doncs, com diu la Candela, ha pogut fer i refer la seva vida
i tant.
I està la mar de bé. Bueno, també avui hagués fet anys un home doncs, que doncs, gràcies a una pel·lícula doncs, el coneix tothom. Potser abans no era tan conegut, però gràcies a Oppenheimer, aquesta pel·lícula, doncs, coneixem a Robert Oppenheimer, que va néixer el 1904, ens va deixar el 67, i és una de les persones que sovint se les anomena com pare de la bomba atòmica.
Ell era físic.
Ell era físic.
No sé si deberíamos poseer un arma así. Pero no tenemos elección.
Una arma.
Sí. Després es van penedir, pobre broma, no? Bueno, clar. Va ser una mica com el Nobel, no? Que l'Alfred Nobel, no? Que també, doncs, ell va ser el que va, d'alguna manera, inventar la dinamita i tot aquell... I després, doncs, també se'n van penedir, no? Bueno, també avui hagués fet anys, mirin, un dels tios més importants de la història de la televisió mundial. Ojo, ojo.
I no és el capità del barco, eh?
No. No. Capità Stubbing. Te'n recordes? Exciting
and... Aaron Spelling.
Això mateix. Bé, aquest home, productor de sèries de televisió, també pel·lícules, però han passat anys i avui en dia, encara ara, té el rècord mundial com a productor de televisió més prolífic. Ara, és que tot el que fotien eren èxits un darrere de l'altre. La llista és absolutament interminable, però, bueno, per recordar algunes, pues, de Rocky, Starkey Hutch, Los Hombres de Harrelson, Los Ángeles de Charlie, La Isla de las Fantasía, Vacaciones en el Mar, Love Boat, Dinastía, Melrose Place... Bueno, en fi, lo que tocava aquest home i lo que feia... es convertia en or.
Aaron Spelling, el rei Midas.
Sí, sí.
Molt bé, i avui també és l'aniversari de Jack Nicholson.
Me encuentro perfectamente bien. Me han dado una descarga de 10.000 voltios y ahora me encuentro lleno de energía. La próxima mujer con la que me acueste se iluminará como una máquina tragaperras y empezará a soltar dólares.
Ay. Tres huevos bien pasados, dos salchichas, seis lonchas de bacon con patatas.
¿Patatas?
Un par de crepes y un café cortado con sacarina.
Morirá pronto con esa dieta y lo sabe.
A todos moriremos pronto. Yo lo haré, tú lo harás y por lo que parece tu hijo seguro.
Bueno, mejor imposible, no? Jack Nicholson avui fa 88 anys, està retirat i apartat del món del cinema i tampoc no està l'home com per fer masses coses. Hem volgut destacar que aquest personatge, que té un munt per un munt de pel·lícules increïbles, doncs Espanya ha estat doblat en nombroses ocasions per Rogelio Hernández.
I altres actors com Manuel Cano, Arseni Corcelles, Ramon Langa, Luis Carrillo, Juan Antonio Gálvez o el Camilo García.
Sí, la veritat és que, diguem-ne, la llista de dobladors és realment espectacular. Espectacular que hi han posat veu a l'amic Jack Nicholson, que a més ha guanyat, o va guanyar, tres Oscars. Un millor actor per Alguien voló sobre el nido del cuco.
Escoltàvem el tràiler, també un fragment de Mejor Imposible del 97, i en aquest cas era millor actor de repartiment per aquesta pel·lícula.
Perdone, son más de las 10. Dele a mi hija el calmante, por favor.
Señora Greenway, pensaba hacerlo.
Ah, estupendo, hágalo.
Dentro de unos minutos.
Por favor, son más de las 10. Son más de las 10. No sé por qué
la fuerza del cariño. Es la hora de su inyección. Del 83.
A banda, doncs, la llista de les pel·lícules de Nicholson és interminable. Avui també felicitarem, fa un any menys, 87, Issey Miyagi.
Aquell del Karate Kid.
No, senyor.
Ah, no, no era el Karate Kid.
No, senyor. Issey Miyake.
Miyake. Issey Miyake. Sí, sí, sí. Aquest és dissenyador japonès.
Exacte.
Va morir el 5 d'agost del 22, tampoc fa gaire. I aquest home va morir amb 87 anys. I aquest home, que avui fa o hagués fet anys, era un especialista en combinar magistralment disseny i tecnologia en l'exploració conceptual.
Corai, tu.
Sí, sí.
Corai.
Indicativa de lo natural.
Mora meva.
Tant a les seves col·leccions com amb els seus dissenys.
I amb les seves olors, també, eh?
També, 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 també. Mm. Sí, sí, un autèntic crac japonès. Pel que fa a gent que ens va deixar, mirin, un dia com avui, del 1616, ens va deixar el gran Miguel de Cervantes Saavedra.
Soy Miguel de Cervantes. He sido soldado, recaudador y mil cosas más de las que no quiero acordarme. Dicen de mí que soy viejo, pobre y manco.
Manco de Lepanto.
Manco de Lepanto, sí, senyor. Novel·lista, poeta, dramaturg, soldat, en fi. Va morir el 1616, un dia com avui. I també un dia com avui ens deixava Richard Nixon.
Tengo una idea para una entrevista. Richard Nixon.
Tú llevas un magazine. Ayer te vi entrevistar a los Bee Gees.
A que fue fantástico.
¿Por qué iba a querer hablar con David Frost?
Nos dan medio millón de dólares.
Ah, sí?
President americà, va ser el 37è president dels Estats Units entre el 69 i el 74 i es va convertir en l'únic president que va haver de dimitir del seu càrrec pel tema del Watergate.
Good evening. This is the 37th time I have spoken to you from this office where so many decisions...
I acabarem també recordant la mort de Richie Havens, cantant i guitarrista americà. A la tarda ja el podrem escoltar a la segona part del programa, perquè era un dels grans, grans, grans de la música dels 60 i un dels, diguem-ne, tios importants que va muntar el festival de Woodstock.
69, Woodstock, va. 69.
El millor festival de la història.
Dos minuts i arribem a dos quarts d'una. D'aquí una estona tindrem, com sempre, amb Joan Marc Miralles per parlar de coses que passen per allà dalt, lluny, molt lluny.
Molt.
Però que de vegades són més properes del que ens pensem, eh?
Doncs sí.
Anem amb els titulars, ens fixem amb l'altaveu que obre amb que la Massana aprovarà aquest dimecres la pròrroga de la suspensió de llicències urbanístiques. També el nombre de negocis que torna a batre rècords durant el primer trimestre, cert que en un ritme més baix que els darrers anys, els establiments inscrits al registre de comerç ha tornat a créixer. Ho fa un 1,3% i ja arriba a les 13.338 empreses.
Calla.
També que Caldea tanca una temporada d'èxit, 22.000 entrades venudes més que l'hivern del 2023.
Molt bé.
I esperem que estigui bé perquè ha estat ferit un motorista en un accident al centre d'Escaldes.
Vaja.
D'altra banda, les nevades primaverals no salven els gruixos de neu. I atenció, perquè hi ha canvis en la circulació a Prada Ramon i a línies de bus per les obres de FEDA Ecoterm.
Doncs molt bé, s'ha de tenir en compte. El Bon Dia doncs, ens parla de la mort del Papa Francesc, que els partits coincideixen que el decés no fa perillar els avenços de la despenalització de l'avortament. Es pot destacar la seva capacitat de pau i diàleg i la lluita contra les desigualtats i el canvi climàtic. Vives, el copríncep, remarca que el seu pontificat va ser ric i generós, el d'un home valent i proper a les perifèries, i el Carles Ensenyat, doncs recorda que per al país les visites dels cardenals doncs, han enfortit el coprincipat. També hi ha una fotografia perquè ahir van haver caramelles.
Mm, sí. Home, és típic això, eh?
I aquí diu doncs, que les caramelles ressonen a les bons. Mm-hmm. Vale? També... Bueno, la Setmana Santa, que ha estat més fluixa del que es preveia i que en principi estava doncs previst que entressin molts més vehicles, tot i que déu-n'hi-do, però han entrat 65.500 vehicles. Uh-huh. I, bueno, jo també veia ahir que doncs, els comerciants i tal doncs, es queixaven una mica de la cosa no havia anat com...
Ja, menys cotxes dels que es pensaven.
I, sí. No, i menys vendes, que esperaven molt clar. Més, clar.
Pot haver pocs cotxes per moltes vendes.
Sí,
vull dir que
doncs
no,
en aquest o no.
Però no ha sigut el
tampoc,
cas.
Tampoc. Després també hi ha una entrevista amb la presidenta, bueno, l'Associació de Productors Agrícoles i Artesans, que és la senyora Eva Gómez, que diu que aporten doncs aquesta associació i tots els que s'hi dediquen doncs aporten bona qualitat i valors d'agricultura i tradició i respecte al medi ambient, no? I després també hi ha un tema que és el partit que va jugar el Morabanc amb el Real Madrid. I aquí doncs el Morabanc que demana a l'ACB la imatge
sí.
del no triple del Keurig.
Sí, perquè haurien empatat si
anaven a l'empat.
Va tirar des de triple,
a la pròrroga,
però...
vaja.
Sí.
Sí, sí.
I haurien empatat i s'hauria d'haver fet pròrroga, no?
Una pròrroga.
Però doncs van ser dos punts. O...
Van quedar un punt.
No, que van ser dos punts en comptes de tres.
Oh, no, sí, clar.
Se'ls va atorgar,
Evidentment. I es van quedar a un punt de la victòria, no?
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do.
La pista del Real Madrid.
Sí, Déu-n'hi-do.
Molt bé.
Està molt bé.
I el Futbol Club Andorra que va guanyar, va fer 5 gols, no?
Sí, el Futbol Club Andorra va fer 5 gols.
Va ser diumenge, crec, no?
Sí, crec
diumenge.
Que sí.
Molt bé, anem amb l'ara a Andorra. Es pot apel·lar a la prudència i al diàleg amb el Vaticà en plena reflexió sobre l'avortament. També com era la relació del Papa Francesc amb Andorra. Ordino, que lidera el creixement d'establiments. I Escaler recorda el Papa Francesc com un referent espiritual i humanista. I el que dèiem, temps canviant avui i bonança per Sant Jordi.
Estupendo.
El
diari d'Andorra doncs també parla evidentment de la defunció del Sant Pare. Andorra confia, com dèiem abans, en la continuïtat al Vaticà, és a dir, que pugui seguir doncs fent-se doncs una mica el que ha iniciat i va iniciar fa 12 anys el Papa Francesc. Pel que fa al tema de l'avortament, doncs el govern creu que no perillen les negociacions. Per altra banda, les reaccions pues, són constants i els polítics, tots els que doncs, han dit la seva, doncs, destaquen el tarannà de pau del Papa Francesc i pel que fa a l'Església andorrana recorda també la proximitat del Papa, un pontífex estimat, evidentment, al carrer. També relacionat amb la Unió Europea, l'acord farà perdre sentit el debat sobre la doble nacionalitat. També amb successos la policia deté 8 persones per dur petites quantitats d'estupefaents. Sí, i després també hi ha un altre tema, i és que ha estat un fracàs total i absolut la recollida de brossa porta a porta. El Comú d'Andorra la Vella substituirà aquest sistema actual per contenidors d'escombraries. Jo crec que molt millor...
Abans es feia, però porta...
Sí.
Antigament, eh?
Antigament, fa molts anys, tampoc hi havia tanta gent.
Ni fèiem tantes deixalles, perquè és horrorós.
És horrorós, però jo crec que el més net i el més d'allò és un contenidor i que passi després el camió a recollir-ho, no? Perquè és que si no també a les portes de les entrades dels edificis, les bosses d'escombraria i tal, tampoc no és una cosa massa maca, no? Ni massa neta.
Home, sí, tothom... El que passa és que s'ha de baixar les hores que es diu, no?
Sí, però hi ha que no ho fan.
No,
però
no
bueno,
pots...
és que potser tampoc hi són i tampoc...
No, clar,
és que
complicat.
És un problema, això. Molt bé, doncs
algun
això...
altre tema?
No, ja està.
Doncs anem amb publicitat. Són 1:15 i 5 minuts.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Pensa amb el cor i actua amb el cap. La Universitat Carlemany és la universitat online d'Andorra que et canvia la vida per transformar el món. Descobreix la seva oferta educativa. Parlem amb la Universitat Carlemany. Escolta-ho a Passeu sense trucar, divendres a les 12 a Onda Cero Ràdio Valira.
A Andorra 2000 Carrer Fort ajudem a estalviar com mai. Només avui, tots els productes d'alimentació seca amb un 10% de descompte. Sí, sí, avui estalvia en conserves, oli, pasta seca, arròs, cafè, infusions, xocolates, galetes, menjar internacional, menjar per mascotes i molt més. Tot el que necessites per omplir el rebost de casa teva al millor preu. I això no és tot, només avui dimarts, tota la fruiteria amb el 15% de descompte. Gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. A Andorra 2000 Carrer Fort estalvia tots els dies.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs una setmana més ens acompanya en Joan Marc. Hola, Joan Marc, benvingut, moltes gràcies.
Hola, bon dia, bon dia.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Mira.
Una setmana més curta, no sé, vas celebrar la mona ahir?
Sí, recuperant entre Pasqua i Sant Jordi demà.
Ah, sí, Sant Jordi demà. Sí, 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 sí. Doncs apa. Oh.
Una setmana una miqueta rara, eh?
Una mica rara. Bueno, la veritat és que sí, però vaja.
Pues sí, pues sí. A més, sense mort el papa.
Sí.
Sí, 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 una pena. Una
com estrany és que no s'hagi dit encara si hi haurà uns dies de dol aquí al Principat. No,
no
sé, no sé.
Encara no.
Però vaja.
Sí, és curiós perquè...
És molt curiós.
A la resta del món, o a la resta de països, sí que s'ha anat anunciant.
Per això,
eh?
Per sí, això, per sí. Això.
Sí, sí, tot als Estats Units, que... Sí. Els catòlics no són majoria, eh?
No, no, no,
que va,
no,
que va,
no,
que va.
No, no.
Ara,
doncs
ara,
res.
Curiosament, m'hi he enterat avui, si no estic equivocat, de que el Trump anirà...
Sí, sí, i la Melania, també.
I la Melania, mm-hmm. Sí, sí.
Va anar a l'enterrament.
Aniran. Suposo que també anirà el senyor Spot, no?
No ho sé. Sí. El copríncep.
I el copríncep,
el copríncep
també,
sí,
no?
Home.
Clar, clar.
El copríncep segur que sí.
Clar, 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 clar.
Bueno, però...
L'altre copríncep no... Suposo que també.
El Macron.
Sí.
Macron, sí.
Bueno. A veure, Jean-Marc, ja n'havíem parlat, ens n'havies parlat el setembre del 23, ja fa un temps.
Carai.
Però sí, hem de tornar a parlar del K2-18b. Que...
Això no és una muntanya per escalar, el K2?
No, és un planeta.
Ah, és un planeta.
És un planeta,
una
veritat.
Una muntanya, això, tu.
Jean-Marc?
Sí, és un planeta, és un planeta.
Un planeta. Sí. Un planeta que fa olor.
Sí, és un planeta que fa olor, i justament ja ho vam explicar al setembre del 23, perquè és que vaig estar buscant quan no havíem parlat, i fins i tot vaig fer un article a l'Altaveu sobre el tema. Al setembre del 23 aquest planeta ja se'n va parlar, perquè el mateix grup que n'ha parlat la setmana passada, perquè això és una notícia que va sorgir la setmana passada, altra vegada, que vam parlar d'aquest planeta, és un grup de la Universitat de Cambridge, que està estudiant aquest planeta des de que es va descobrir l'any 2015, i que al descobrir-se es va pensar que podria ser un bon candidat per ser un planeta cobert d'aigua, d'oceans, el que en diuen un ICA.
Sí.
És un planeta molt més gran que la Terra, fa 8 vegades la massa de la Terra, 8,6 vegades la massa de la Terra, 2,6 vegades el radi de la Terra, és un planeta molt més gros que la Terra, que està voltant al rededor d'un estel que és molt més petit que el Sol, és una enana vermella, és un estel més petit i menys calorós que el Sol, menys energètic que el Sol. Doncs aquest planeta, que està molt més a prop, està en el que en diuen la zona habitable, és a dir, el lloc on pot existir a la superfície d'aquest planeta, si té superfície, aigua amb estat líquid. Està a la bona temperatura, a la bona zona, per tindre la bona temperatura perquè hi hagi aigua amb estat líquid. I doncs, des de que es va descobrir l'any 2015, s'ha pensat que seria un bon candidat per ser aquest tipus de planeta, un planeta gegant, molt similar al que seria Júpiter, encara que una miqueta més petit, però recobert d'oceans. Júpiter sabem que no hi ha superfície. Júpiter és un gegant gasós, amb una atmosfera molt rica en hidrogen. Aquest planeta també té una atmosfera molt rica en hidrogen, però es pensa que hi podria haver aigua líquida amb una superfície que existiria a sota d'aquesta atmosfera. I l'any 2023, utilitzant el James Webb, es va detectar, o almenys hi havia uns indicis, de que hi podria haver en l'atmosfera d'aquest planeta un compost orgànic que és molt típic de la Terra, que és el sulfur de dimetil. Què és el sulfur de dimetil?
Sí.
El coneixem tots, el sulfur de dimetil.
Amb un altre nom?
Hi ha una mariscada,
sí.
Us heu acostat al mar quan hi ha algues que estan per allí, aquest olor típic de mar el sulfur de dimetil.
Carai.
Val? El que provoca els marisc, el provoca el plàncton que hi ha en el mar, quan es descomposa, emet aquest tipus de compost, que és un compost de sofre, que és l'olor característic, l'olor de mar, l'olor de marisc, molt característic. No?
Molt bé.
Doncs s'ha detectat aquest compost orgànic en l'atmosfera d'aquest planeta. També s'ha detectat un altre, o es va detectar un altre en aquell moment, que és el disulfur de dimetil, que és, bueno, disulfur, és a dir, hi ha dues vegades més de sofre que en el sulfur de dimetil. Aquest és un olor molt característic de les verdures que s'estan podrint, que s'estan fermentant. És un olor, no sé si heu tingut mai una col que s'estava podrint a la nevera o alguna cosa.
Una patata.
Una patata, Sí, sí, aquesta olor de fermentació ja,
Sí.
Que també és un olor que es troba a la cervesa, per exemple, perquè es fa la fermentació del gra, i quan es fa la fermentació del gra emet aquest disulfur de dimetil. Aquest també s'ha trobat. Bueno, es va trobar l'any 2023. El que passa és que van utilitzar uns instruments del James Webb, que són el NIRIS i el NIRSPEC, que donaven indicis de l'existència d'aquests compostos, però no deixava la cosa totalment clara. Per què ha tornat a sortir ara aquesta notícia? Perquè el mateix grup ha utilitzat un altre instrument del James Webb, en aquest cas el MIRI, que és un instrument que observa a l'infraroig mitjà, en el qual s'hi troben línies d'absorció que són típiques d'aquests compostos, del sulfur de dimetil i del disulfur de dimetil. I les han trobat, han tornat a trobar aquestes línies d'absorció, doncs confirmen les observacions que s'havien fet amb els dos altres instruments del James Webb, i doncs sembla que hi ha, o que reforça l'existència d'aquests compostos orgànics molt típics de la descomposició orgànica i de la fermentació orgànica, que aquí a la Terra ho produeixen processos biològics. I això és molt interessant, que siguin processos biològics, perquè és un indicador que hi ha una biologia, que hi ha una vida en aquest, o almenys, si el planeta sigués similar a la Terra, algo similar al nostre plàncton, a les nostres bactèries que hi ha i que produeixen la fermentació, per exemple. I doncs és un indicador d'una possible existència de vida en aquest planeta, si aquest planeta és realment un ICA, una cosa que no queda gens clara encara avui en dia, perquè d'aquest planeta només tenim la llum que passa a través de l'atmosfera i que ens permet veure quina és la composició d'aquesta atmosfera. Però no sabem si realment hi ha aigua en aquest planeta, si aquesta aigua està líquida, si el planeta està cobert d'oceans o no. És a dir, que tot això encara és molt hipotètic.
Clar, normal.
Tot i així, la senyal sembla forta, el que em diuen està detectada amb 3 sigmes, és a dir, que és probable que sigui real a un 99,6% de probabilitats, tot i que els científics, per estar tranquils, o els astrònoms, per estar tranquils, necessiten una verificació 5 sigmes, és a dir, 99,9999% de probabilitats. Encara deixaria una petita finestra de que no, que això sigui un artefacte, però vaja, el fet que estigui detectat amb tres instruments i amb una senyal que és prou forta, sembla que sigui real.
El bo seria poder-hi fotre el nas allà, no?
I tant, sí, a veure si fa olor de marisc.
Allò m'entens, no? Vull dir, allà, sí. A veure, que, va, clar, per això no és possible de moment, eh?
No, segurament fa olor de marisc.
Segur.
Aquests components segurament fa aquesta olor. Ara, queda per veure, aquesta olor de marisc la produeix algun tipus de vida que hi hauria en aquest planeta, o pot venir d'alguna combinació química que no esperem aquí anar a la Terra, però que ahir, per les condicions de pressió, de composició de l'atmosfera o de composició del nucli o de que hi ha sota de l'atmosfera, es poden produir reaccions químiques que produeixen aquests elements i que no són reaccions biològiques. Això és el que encara no sabem. I que encara tardarem a saber, eh? Amb el James Webb potser no ho arribarem a resoldre i ens caldrà una nova generació d'instruments per anar a observar amb més detall el que passa en aquest planeta. Però tot i així, és un candidat que hem de guardar i hem de continuar estudiant i veure exactament el que hi està passant allí. En tot cas, és el millor candidat que tenim actualment, en el qual podem dir que hi ha indicis sòlids o interessants de que hi ha i que pot haver vida en aquest planeta.
De quina mena?
De quina mena, això ja no ho sabem.
Això
és una pregunta més enllà.
Tant de bo.
Del que us plantejava fins ara.
Quina mania de posar-los números i lletres ara, els planetes? Per què no els hi posen? Que no hi ha més déus grecs ni res per posar, o què? Saturn, Plutó, tan maco que és, no?
Tan macos que són els noms, sí.
Ara no,
sí,
que dos...
No, bueno, ja, l'Universitat Internacional ja fa campanyes per posar noms, però el que passa que... Ara ja no es pot seguir una nomenclatura com la que es segueix aquí en el... És que si no, és que ens acabaríem els noms.
Sí, per si, per què?
Bueno, escolta, la setmana passada ens va quedar un tema pendent.
Sí.
Sempre ens en queden, de tant en tant.
Sí, vam parlar de Pasqua i...
Vam parlar de Pasqua.
La descoberta d'una font de raig X.
Periòdics.
Sí.
També és un tema curiós, aquest.
Ja.
És un tema força curiós. Estem parlant... A veure, els raigs periòdics en tenim de diverses fonts, però aquí el que estem parlant és que de cop i de volta el centre d'una galàxia en el qual hi ha un forat negre supermassiu, de cop i de volta a l'any 2019 es va il·luminar. Era fosca i de cop i de volta a l'any 2019 aquesta galàxia que està a uns 300 milions d'anys junts de nosaltres... va començar a
il·luminar-se,
a ser brillant, i llavors era una indicació que potser el forat negre que està en el centre d'aquesta galàxia havia començat a funcionar, a despertar, una miqueta com els volcans de la Terra, que durant un temps estan així adormits, i de cop i de volta es fiquen a escopir lava, doncs aquest començava a escopir llum, el forat negre.
Bueno.
Això pot passar... Normalment aquests forats negres supermassius engulleixen tot el que tenen al seu voltant. Quan ja han engullit tot el que està al seu voltant, doncs clar, no, l'emissió de llum ja no es produeix, perquè l'emissió de llum, us recordo, que prové del disc de matèria que va voltant el forat negre, que s'acalenta molt al voltar
el voltant.
A velocitats força importants, pròximes a la llum, a la velocitat de la llum al voltant del forat negre, i això provoca que s'escalfi i s'il·lumini, no? I emet llum a l'escalfar-se. Quan ja no hi ha aquesta matèria, doncs aleshores el forat negre ja no es veu, perquè està com adormit. Però si arriba una quantitat de matèria nova i torna a voltar al voltant del forat negre i es torna a escalfar, es torna a encendre. Bé, això el 2019 ja es va veure que s'havia il·luminat, però la novetat és que el febrer de l'any passat,
sí,
un equip de l'Universitat de Valparaíso va detectar que hi havia emissions de raig X que provenien d'aquest forat negre.
Oh.
És a dir, ja no només teníem la llum visible, sinó que teníem rajos X que provenien d'aquesta llum i, a més, no semblava que havien aparegut abans del 2024. És a dir, que la llum ens va arribar el 2019 i els rajos X ens van arribar més endavant, el 2024.
Hi ha un delay important, Que hi ha un delay important.
Hi ha un delay important, sí. Perquè segurament la llum visible i els rajos X no venen del mateix lloc.
Ah.
Val? Va. És a dir, que els rajos X podrien provenir d'un altre lloc o podien estar provocats per un altre tipus d'efecte. Per què? Perquè aquests rajos X són periòdics. Aquesta emissió de rajos X es repeteix cada 4 o 5 dies. Després s'apaga i al cap de 4 o 5 dies torna a haver-hi aquesta emissió de raig X. Doncs quina és la causa d'aquesta emissió de raig X? Sí. Segurament no és el disc de material que està caient en el voltant del forat negre i que provoca la llum que veiem, la llum visible,
sí,
sinó algo que està associat en aquest material i que està atravessant el disc de matèria i al atravessar el disc de matèria provoca l'emissió de rajos X. Podria ser un estel, un estel supergegant, per exemple, que vagi associat amb tota aquesta matèria, tot aquest gas que està caient en el forat negre, o podria ser un altre petit forat negre que va atravessant i que està atraigut per el forat negre supergegant, que és més massiu, i doncs està atraient aquest altre forat negre i que també va atravessant aquest, o un estel de neutrons que també va atravessant aquest disc de matèria o interactuant amb aquest disc de matèria. I quan aquesta matèria interactua amb l'estel de neutrons o l'altre petit forat negre o l'altre estel supergegant que està caient, aleshores provoca aquestes emissions molt més energètiques de rajos X i no només l'emissió amb visible. Segurament són dos fenòmens que estan associats, la llum visible, és a dir, l'encesa del forat negre supermassiu i aquesta emissió de rajos X, però segurament no provenen del mateix lloc. I per això aquesta diferència de temps entre un fenomen i l'altre. En tot cas, què seria interessant d'observar ara que veiem que hi ha aquestes emissions? Seria interessant de poder detectar ones gravitatòries, utilitzant els telescopis d'ones gravitatòries que tenim a la Terra, no hi arribarem, però amb els futurs que tindrem a l'espai, potser sí que podrem detectar ones gravitatòries provinent d'aquest event periòdic que provoca aquests rajos X, i poder determinar què és aquest objecte que estaria picant en el disc de matèria que està caient en el interior d'aquest forat negre supergegant.
Bueno.
Bé, això ho tindrem de deixar pel futur, perquè ara mateix no tenim encara aquests instruments, però bueno, d'aquí uns 10 anys sí que ja els tindrem.
Com amb el del que parlaves del planeta, no? Del d'abans, que encara no tenim les eines suficients per...
No, el del planeta tardarem menys, Tardarem menys perquè ja comencem a tindre instruments que ens permetran d'observar planetes com aquest, Per exemple, el gran telescopi europeu, si no ens fan aquella ciutat industrial al costat, ELT, ens permetrà veure aquest tipus de planetes.
Se coneixerà ben bé un i després en sorgiran molts més, com per exemple d'aquest planeta que s'ha descobert en òrbita polar.
Sí, això va ser una sorpresa fins i tot pels astrònoms que ho estaven estudiant. També és una notícia que va sorgir la setmana passada i que va estar a totes les telenotícies i telediaris i alguns diaris també.
Sí.
És aquest planeta que té una òrbita molt peculiar, perquè normalment els planetes orbiten en el mateix pla que es troben la resta de planetes, i si hi ha dos estels en el pla que orbiten els dos estels. En aquest cas, estem parlant d'un sistema binari en el qual hi ha dos estels que no són ben bé estels, són enanes marrons. Estan al límit entre el que seria un estel, un nan roig, com hem parlat abans, i un planeta de tipus Júpiter, com els que tenim en el nostre sistema solar. És una espècie d'entremig. No se sap ben bé si és un estel o si és un planeta. Bueno, més aviat, els astrònoms avui en dia tirem més aviat cap a un estel que encara no ha arribat al límit per acabar d'encendre's completament, per tindre les reaccions de fusió nuclear que fa que emeteixin llum com emeteix un estel normal. Però normalment, quan hi ha uns sistemes d'aquest tipus, els planetes giren en el mateix pla, en la mateixa zona en el qual orbiten aquests estels. Però aquí la sorpresa va ser que, estudiant aquest sistema binari, van veure que hi havia una pertorbació de l'òrbita d'aquests dos estels i aquesta pertorbació està provocada per un planeta que gira en direcció perpendicular, que orbita no en el pla de l'òrbita dels estels, sinó en la seva perpendicular, amb unes òrbites que podrien dir una òrbita polar, encara que no sabem ben bé quins són els pols dels estels aquests, però aquest planeta realment ens costa entendre com s'ha pogut formar en aquest sistema, perquè normalment els discos de formació de planetes també es troben en el mateix pla que l'òrbita, perquè diguem-ne que tot gira en la mateixa zona. És a dir, per formar un planeta que girés en òrbita polar, tindria bé un disc de formació en òrbita perpendicular. I quan els estels passessin a través d'aquest disc perpendicular, anirien pertorbant aquest disc, i doncs costaria molt que es pogués formar un planeta, perquè anirien arrossegant, amb la gravetat, anirien arrossegant tot el material fins a fer-lo, fins a dissipar-lo, diguem-ne, i que es retrobés en el pla d'òrbita. Doncs la hipòtesi més probable és que aquest planeta no sigui un planeta que s'hagi format al voltant d'aquests dos estels, sinó que sigui un planeta que hagi estat capturat per aquests dos estels, és a dir, un planeta que passava al costat. Sabem que hi ha molts planetes que vaguen per l'espai, perquè quan es forma un sistema planetari, pues no tots els planetes es queden en òrbita, hi ha alguns que surten ejectats per la força de la gravetat, una miqueta com nosaltres utilitzem la gravetat per enviar sondes a l'espai, a d'altres planetes o més enllà del nostre sistema solar, utilitzant la gravetat del Sol o la gravetat dels planetes i surten ejectats, però agafen més velocitat. Pues aquest segurament és un planeta que vagava per la zona i que va estar capturat per aquests dos estels i que es va quedar en aquesta òrbita polar. Seria la manera més probable d'explicar aquesta configuració, que és única. És la primera vegada que observem una configuració així d'un planeta amb òrbita polar, justament perquè és molt, molt complicat de que això es pugui produir.
Molt bé.
Doncs escolta,
fantàstic.
És un no parar, això,
Bueno, Joan Marc, doncs, què anava a dir-te? Avui juguem, tu i nosaltres i vosaltres,
A veure què feu.
L'Espanyol a les 7 i el Barça a les 9:30, em sembla,
Ja estarem entretinguts.
Ja estarem entretinguts, Joan Marc?
Sí. Jugueu a València. Us arbitra el Gil Manzano, no?
Sí.
Apa, aquí.
Sí.
Ai, senyor. Sí. A veure com
anirà. No crec que sigui el Gil Manzano,
No sé qui és, No, però, bueno, un partit interessant perquè són dos dels equips que més punts han fet a aquesta segona volta, Espanyol i València. A més, empatats a punts, a 38.
A veure,
perquè, escolta, no hi ha...
El pobre Girona, que...
Ai, calla.
No me'n parlis, tu. Que malament. Estan fatal.
Em sap molt de greu.
Sí, ho tenen.
Em sap molt de greu.
La pinta que us hi passarà el mateix que va passar amb Eusebio fa unes temporades.
Sí, que van baixar al final de la segona.
Lamentable.
Anem a creuar els dits. Que tinguis una molt bona setmana, una abraçada.
Igualment, vosaltres també, i un bon Sant Jordi a tothom.
Gràcies, Joan Marc. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Els senyals de la una, butlletí i tertúlia, i nosaltres tornem al vespre.
Efectivament.
Adéu-siau.
Adéu-siau.